Ràdio Rambles.
Hola, molt bona tarda. Des del vell mig de la Rambla comença l'Hora del Patrimoni.
L'Hora del Patrimoni és un programa de Ràdio Rambles que promou Sos Monuments, Associació per a la Defensa Cívica del Patrimoni Cultural de Catalunya. Durant aquesta hora us acompanyaran en Joan Bosch i jo mateixa, l'Imma Granados.
Després del parèntesi estival, reprenem les emissions en aquesta nova oportunitat que se'ns ofereix per a fer arribar als oients temes relacionats amb el patrimoni, molt especialment el de la Rambla barcelonina. El menú que us tenim preparat per avui constarà d'un primer plat amb un recordatori de què és el patrimoni cultural i el plat principal portarà una crònica de la conferència que vam fer al Pati Llimona el passat dimecres 6 amb el títol Com un lloc arriba a patrimoni mundial i una entrevista amb el conferenciant Xavier Casanovas, vocal d'ICOMOS Espanya.
Abans, però, volem tenir un record pel nostre company de junta, Martí Hurtasso. En Martí Hurtasso es va deixar el passat 26 de setembre, als 79 anys, víctima d'un càncer. Membre de SOS des del 2004, ha estat una persona col·laboradora, implicada en la defensa del patrimoni i dels seus coneixements com a arquitecte tècnic i professor de dibuix de secundària. Es va implicar també en el moviment Recuperando, que lluita contra les immatriculacions de l'Església Catòlica.
En Martí, un navarrès establert a Barcelona des que va venir a estudiar de jove, era una persona singular, gens donat a la sobreactuació. Sempre donava les seves opinions sense aixecar la veu, sense voler imposar-les, però això sí, amb una gran convicció. Amic de molta gent, mai va presumir de les seves activitats. A més del seu compromís a la defensa del patrimoni, també es va involucrar en les lluites per un món més just i solidari. Que la terra li sigui lleu.
A Sos Monuments necessitem persones joves per anar-nos substituint amb la mateixa determinació i criteri d'en Martí Hurtasso.
Després d'aquest petit record pel Martí, avui ens agradaria aclarir als oients més despistats que potser encara pensen que el patrimoni és tot allò que un té com a propietat i que Hisenda controla, que el patrimoni, amb majúscules, que nosaltres, els de Sos Monuments i moltes altres associacions i plataformes, intentem que es respecti, preservi i es tingui cura en el seu manteniment o rehabilitació, és el que ja forma part de la nostra història comuna.
Segons el conveni de Faro, de l'any 2005, que és un conveni marc del Consell d'Europa sobre el valor del patrimoni cultural per a la societat, per patrimoni cultural s'estén un conjunt de recursos heredats del passat que les persones identifiquen, amb independència de a qui pertanyin, com el reflex i expressió de valors, creences, coneixements i tradicions propis. I, això és molt important, tenir-ho en compte, en constant evolució. Aquests recursos són béns tant materials com immaterials, que van des de béns mobles i immobles amb interès històric, arquitectònic o artístic, fins a béns filològics, literaris, etnològics, relacionats amb el món audiovisual o amb el mateix paisatge, i un llarg etcètera, que té a veure amb la cultura que, com deia abans, reflecteixen uns valors heredats que considerem que s'han de conservar. I, sobretot, conservar en bon estat.
Això és el que ve a expressar l'apartat B de l'article 2 del Conveni de Faro, que diu: una comunitat patrimonial està composta per persones que valoren aspectes específics d'un patrimoni cultural que desitgen conservar i transmetre a futures generacions en el marc de l'actuació dels poders públics. Tots pertanyem a una comunitat patrimonial perquè formem part d'una societat que està integrada dins d'un patrimoni, encara que no ho apreciem. I dins d'aquest patrimoni, on estem immersos, considerem que hi ha elements que tenen uns valors que cal conservar per a poder transmetre'ls als nostres descendents.
Però tot això no ho podem decidir ni fer pel nostre compte, sinó que els poders públics han de legislar i han de complir i fer complir el que ja ha legislat, que en teoria està per protegir allò que volem conservar. Per això hi ha lleis del patrimoni cultural i històric. La llei catalana és relativament recent, de l'any 1993, amb un articulat més modern. La llei espanyola, de 1985, està en tràmits de modificació. Els monuments ha enviat alguna aportació a l'avantprojecte de modificació d'aquesta llei. Per ara, aquí ho deixem. Per un altre dia parlarem de com estan expressades aquestes lleis i si es respecta el que es diu.
El que ha passat aquest últim dia, que no ho teníem previst, és que el Ministeri de Cultura ha decidit que aquesta llei queda aparcada. Avui seguirem amb un tema que vam encetar en el darrer programa del mes de juliol. Pot arribar a ser considerada la Rambla patrimoni de la UNESCO o patrimoni immaterial de la humanitat? Uns dies després d'aquest darrer programa, va ser notícia la inclusió en la llista de patrimoni mundial de la UNESCO del conjunt madrileny del Paseo del Prado i el Buen Retiro. I els seus monuments varen pensar en convidar un membre de la Junta d'ICOMOS, organització que assessora la UNESCO en aquest procés, perquè ens parlés de com acaba sent inscrit un lloc o un monument en aquesta llista. Aquest membre, Xavier Casanovas, a més, viu a Barcelona i era fàcil que pogués acudir a aquesta primera conferència que hem organitzat presencialment després de la pandèmia.
En Xavier Casanovas, si buixareu, és vocal de la Junta d'ICOMOS Espanya. És enginyer i arquitecte tècnic, diplomat en arqueologia, professor de rehabilitació i restauració a la UPC, president de l'empresa Reamivet, de la que ens parlarà a l'entrevista que li farem enregistrar, que li vàrem enregistrar. Assessor del Consell d'Europa i de la UNESCO, conferenciant en temes de rehabilitació i medi ambient en diversos països, sobretot de l'àmbit mediterrani. També és membre del comitè científic d'Immanuali del Recupero del Centri Storici de la Sardenya i del comitè de redacció de Manual de Rehabilitació Centro Histórico de Jerusalén i de l'equip de rehabilitació del Centre Històric de Jeddah a l'Aràbia Saudí.
L'Imma va ser aquesta conferència i amb ella parlarem del que va dir el senyor Casanova sobre què és ICOMOS, de la seva labor, de la llista de la UNESCO i de com s'hi pot estar inclòs. En acabar, escoltarem l'entrevista que li vàrem enregistrar per parlar, sobretot, de la possibilitat que la Rambla accedeixi a aquesta llista de patrimoni mundial de la UNESCO. No us ho perdeu perquè és molt interessant el que ens diu. Imma, la primera pregunta que potser es farà a la nostra audiència és: si la UNESCO és la que inclou a la llista de patrimoni mundial un monument o un lloc natural o arquitectònic, què hi pinta ICOMOS en tot això?
Doncs ICOMOS és l'entitat encarregada d'avaluar si aquest lloc compleix els criteris necessaris per ser un patrimoni mundial.
Bé, i bueno, si qui més qui menys reconeix que les sigles d'UNESCO es refereixen a l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura, l'acrònim ICOMOS què significa?
L'acrònim ICOMOS significa Consell Internacional de Monuments i Llocs. És a dir, la primera lletra de cada paraula, perdó.
Està en anglès,
però
això,
està en anglès,
no?
Sí.
Vale, bé. Així doncs, el paper d'ICOMOS és molt important, té molta influència. On té la seu i en quants països està implantat?
ICOMOS té la seu en París i té comitès que s'estenen per tot el món. Aquests comitès poden ser nacionals, referent als països, o científics, referents a una especialitat determinada.
Quina és la missió d'ICOMOS?
En general, assessorar la UNESCO en temes de patrimoni.
I quan es crea? Quina és la primera pedra d'aquesta organització?
A veure, ICOMOS es va crear l'any 1965. Es va crear per dedicar-se a la conservació, protecció i valoració del patrimoni cultural, respectant els principis establerts a la Carta de Venècia del mateix any.
Tenint en compte que es tracta d'una organització no governamental composta per tècnics i especialistes experts en la preservació del patrimoni, quina força té per a fer acomplir als estats les resolucions i recomanacions que facin?
Bé, força per obligar no té, però sí té la possibilitat de fer una feina didàctica, de proporcionar mecanismes per a la conservació de llocs, de fomentar les recomanacions internacionals, de crear centres de documentació, etc.
Bé, passem a parlar ja d'això de les llistes, de la llista aquesta de patrimoni mundial. Això et sembla que ve d'una cosa que es diu la Convenció sobre el Patrimoni Mundial.
Natural. L'any 1972 es va elaborar un llistat de 162 llocs mundials que es devien protegir com a patrimoni mundial i natural. Aquesta llista es va ampliar després l'any 2003. Aquesta llista obligava també els estats a protegir tot el seu patrimoni mitjançant les seves diferents administracions i també amb diferents nivells de protecció, estatal, regional, local, etc. Aquesta llista és la que any a any es va multiplicant.
I quins són aquests objectius, els objectius que pretén la UNESCO?
La UNESCO el que pretén és protegir tot el patrimoni cultural i natural amenaçat. Amenaçat no només per causes habituals, sinó també per l'evolució social i econòmica. Els estats signants estan obligats a identificar, protegir, conservar tot, i quan es diu tot és tot, el seu patrimoni, prenent les mesures pertinents, tenint en compte que la inclusió a la llista no inclou cap recolzament econòmic.
En l'actualitat, potser ha sigut sempre així, quin procés cal seguir si es vol que un lloc sigui declarat patrimoni mundial?
Això ja és una altra cosa. Aconseguir que un lloc sigui declarat patrimoni mundial comporta un procés d'inscripció difícil i molt lent. Primer, un país proposa un lloc i s'inscriu en la UNESCO. A continuació, la UNESCO el remet a ICOMOS, que inspecciona, debat i analitza, basant-se en un seguit de criteris i participant d'aquesta manera en l'avaluació. Si ICOMOS considera que el lloc compleix els criteris, l'envia a la UNESCO. Si no, li torna al país i es pot inscriure un altre any. Tot aquest procés, per això diem lent, tot aquest procés pot arribar a durar 10 anys aproximadament.
Caram, Déu-n'hi-do. A l'hora d'avaluar-ho, quin és el factor principal i quins són els criteris per avaluar-ho, per tenir-ho en compte?
Que el bé a incloure en la llista tingui un valor universal excepcional, això és el més important. Ha de ser únic i incontestable. D'aquí surten uns criteris basats en l'autenticitat i la integritat, que sigui una obra mestra, intercanvi de valors humans, testimoni únic, exemple eminentment representatiu, exemple de formes tradicionals, de tradicions vives.
Val.
I... És a dir, que sigui el que diu un bé de valor excepcional.
D'acord, molt bé. Aviam, i un cop un lloc, un monument, un paisatge queda inscrit, hi ha d'haver, suposo, un manteniment per part de qui ho ha proposat, que sempre és un estat. Què passa si això no es compleix? Hi ha alguna sanció, alguna reprimenda? Hi ha expulsions de la llista?
Sí, això es té molt en compte. Si això no es compleix, el lloc passaria a la categoria de patrimoni en perill durant un temps. Si això continua, fins i tot podria perdre la categoria de patrimoni mundial.
Bé, en definitiva, doncs, aviam, per un bé ser inscrit, què suposa? Li val la pena? O és a vegades un posat per tenir més turisme, una qüestió que interessa políticament als estats o als partits que en aquell moment estan en el poder?
Com va explicar el professor Casanovas, del que després sentirem una entrevista, això és molt difícil. Hi ha interessos polítics, evidentment interessos turístics. Hi ha desequilibri entre regions i cultures. Per exemple, Europa té molts llocs, en canvi, la cultura africana té molts pocs. Però el que ens va recalcar és que el fet d'esforçar-se per aconseguir-ho ja obliga a la preservació del monument.
Bé, doncs crec que, com totes les conferències que organitza Sos Monuments, va ser força interessant i aclaridora. Bueno, però farem un break. Ara, però, després de tanta informació i abans de passar-vos l'entrevista, farem un parèntesi musical amb una peça de flamenc jazz del guitarrista Carlos Piñana. No marxeu, que ve el més interessant.
Us recordem que aquest és el programa de Ràdio Rambles L'Hora del Patrimoni i que som els de Sos Monuments, que ens trobareu al Pati Llimona els dilluns a la tarda. També podeu contactar-nos a la nostra web sos-monuments.org, al mail @gmail, Twitter, Instagram i Facebook.
Bé, després de l'estona de la conferència i el torn de preguntes, amb la sala ja buida, en Xavier Casanovas, del que no repetirem el currículum acadèmic i professional que abans hem esmentat, encara va tenir la deferència d'atendre la nostra entrevista amb un tema principal, com ja hem dit abans, el de les possibilitats de la Rambla per accedir a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Bona tarda, senyor Casanovas.
Bona tarda.
L'IMBA ja ens ha explicat què és ICOMOS i el seu paper com a organisme assessor oficial del Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ajuda, el paper de vostès, a incloure en la llista del Patrimoni de la Humanitat els monuments o llocs que presenten la seva candidatura. Però abans d'entrar en el motiu principal d'aquesta entrevista, m'agradaria que ens parlés d'un dels apartats que hem llegit de la seva trajectòria acadèmica i professional, Reavimed. Quan llegim aquest nom, sembla que es tracti d'una de les moltes empreses de rehabilitació d'edificis que hi ha. Però buscant una mica, perquè no la coneixíem, ens trobem que el seu principal objectiu és el de preservar el patrimoni de l'arquitectura tradicional, sobretot en l'àmbit de la Mediterrània, especialment als països del nord d'Àfrica i Pròxim Orient. Expliqui'ns quin és el seu propòsit i la tasca que ha fet i fa Reavimed, perquè m'ha semblat molt interessant, necessària i molt semblant al que prediquem, entre cometes, dins de la nostra petitesa a Sos Monuments.
Bé, Reavimed, parlar de Reavimed podria portar hores.
Hores, no?
Hores, sí, perquè és una història, diguem, va néixer fa 35 anys o 40 anys i va néixer una mica com a resultat del que es coneix com el procés de Barcelona, que va ser la primera vegada en el que Europa i els països mediterranis del sud de la Mediterrània es van trobar per intentar generar un espai de pau i prosperitat dintre de tot de tots els països mediterranis. Com a conseqüència d'això, la Unió Europea va obrir diferents flancs, alguns en economia, uns altres en altres matèries, en infraestructures i demés, i un dels que va obrir va ser el de la cultura. I nosaltres, que ja portàvem uns anys treballant a diferents països mediterranis, havíem treballat a Mauritània, als arxius de Chinguetti, havíem treballat al Marroc, a Argèlia, a Tunísia, a Palestina, i que per tot arreu, la Unió Europea ens va dir, escolta, veniu a Brussel·les perquè hem de treure, no sé si van dir 10 o 15 projectes, i aquí ens reunirem gent de tots els països i hem de treure projectes. I allà ens vam seure i vam dir, bueno, doncs què podem fer, si l'arquitectura, que si els monuments, que si l'arquitectura tradicional, i vam dir, bueno, ens podem treure un projecte sobre la rehabilitació de l'arquitectura tradicional. I bueno, això va estar finançat, era un projecte de 15 o 18 països, o sigui, un projecte complex de gestionar i que costava diners perquè s'havia de viatjar i s'havia de treballar bastant. I d'allà va sortir doncs, un grup molt potent que, quan es va acabar el projecte, vam dir, bueno, doncs, què hem de fer? Ara ja cadascú cap a casa seva i ens n'oblidem? I vam dir, no, no podem fer això d'aquí, amb tot el que hem fet, i portàvem 3 o 4 anys treballant.
Una llàstima, no? Sí.
Doncs treballem, continuem treballant. I com ho podem fer? Doncs constituint-nos en una associació. I a partir d'allà ens vam constituir una associació.
O sigui, Reavimed és una associació, no és una empresa, és una associació, no. És un conjunt de...
És una ONG.
Val.
És una ONG internacional que, a més a més, quan vam passar el moment de crear l'organització aquesta, l'associació, vam tenir greus problemes perquè nosaltres vam plantejar, doncs, aquí hi ha d'haver un representant com a mínim de cada país. I quan ens vam adreçar a el Ministeri per legalitzar l'associació ens van dir ah, no, tota aquesta gent, si volen ser de l'associació, han de tenir la seva residència a Espanya. Ah. I vam dir, això precisament és el que no ens interessa, que vinguin a viure a Espanya, el que ens interessa és que cadascú sigui... I llavors ens van explicar com s'havia de fer. L'associació havia de ser dret espanyol perquè la constituïm a Espanya i havia de tenir només residents a Espanya o a països de la Unió Europea.
Estàs encara pitjor, no?
I llavors vam dir, bueno, doncs mireu, en lloc de fer una associació amb, com a socis fundadors, gent de tota la Mediterrània, el que farem és una associació amb el mínim possible. Ens van dir, mínim 3. I llavors la vam constituir amb 3 socis. Va. La gran sort és que una vegada l'associació està constituïda, gent de qualsevol país pot ser soci.
Ah, bé, ja, va.
Amb la qual la nostra idea era una fundació allò com si fos Nacions Unides, doncs es va convertir en fer el més petit possible que sigui una cosa purament administrativa i anem a després a tenir socis de tot arreu. I això és el que vam acabar fent per un tema purament administratiu. Però la nostra activitat i la nostra presència està a tots els països de la Mediterrània. Arribem fins a l'Iran, a Iraq, a Aràbia, a Yemen, diguem, és un Mediterrani una mica extens, fins a Mauritània també, això del Mediterrani, Portugal també, nosaltres és el Mediterrani en aquest cas.
I Aràbia Saudí també, no?
Sí.
Molt bé. I aleshores, vull dir, es nodreix de gent de tots aquests països, doncs?
Sí. Diguem, ens demanen a vegades governs, ens demanen que els ajudem, governs locals o governs nacionals, ens demanen que els ajudem a planificar la rehabilitació o la restauració d'algun lloc. A vegades som nosaltres mateixos que busquem finançament amb agències de cooperació, doncs en aquests moments estem fent coses per l'agència anglesa, estem fent coses per l'Alemanya, per la belga, per la francesa també hem fet coses, per l'espanyola. O sigui, hi ha demandes que d'alguna manera venen finançades pel propi govern local i altres iniciatives que som nosaltres les que els posem sobre la taula i busquem finançament i a partir d'això aquí desenvolupem els projectes.
Sí. I he llegit que potser el més important és preservar la identitat històrica, no? I cultural del lloc, intentar... No?
A veure, mantenir... nosaltres com a principi, si volem partir d'un principi, i partim, també estem treballant en monuments, però no és el nostre tema. Nosaltres no ens interessen massa els monuments perquè els monuments normalment alguna protecció ja tenen. I intentem treballar sobretot amb arquitectura tradicional, que és la més desprotegida.
Sí.
Llavors aquí, a vegades, se'ns arriba a plantejar el dilema. Hem de conservar les cases tal com són i la gent que hi viu, si no tenen condicions de confort, doncs que visquin amb inconfort, però que l'arquitectura es preservi. Mm. I nosaltres, davant d'aquesta dicotomia, sempre ens plantegem que per nosaltres el més important no és preservar l'arquitectura, que també ho és, però davant de la dicotomia és millorar la qualitat de vida,
de les
persones que estan visquent amb aquesta arquitectura tradicional. I en aquest sentit, doncs, d'una forma o d'una altra, doncs, aquesta arquitectura al final és la identitat i en la mesura que aconseguim sensibilitzar els habitants del valor de la seva arquitectura, doncs aconseguim fer més fàcil la seva protecció i la seva preservació. Però dic, sempre com a criteri, el nostre objectiu és que estem parlant d'una arquitectura viva, d'una arquitectura habitada i que aquestes persones, perquè aquesta arquitectura es conservi, han de continuar-hi visquent. Si marxen, seria la idea de l'Espanya vaciada, de que la gent marxa, els edificis cauen. El pla deia que les cases les aguanta el fum. Mentre hi ha fum, clar, vol dir que hi viu algú aquí, i la casa s'aguanta. El dia que no hi ha fum, vol dir que no hi viu ningú i la casa, poc temps, acaba caient.
Sí, sí. Molt bé, doncs, bueno, aclarit, vull dir, il·lustrat amb aquest, amb aquest funcionament de Reavimed i aquest propòsit que té, doncs ara passarem al motiu que ens ha mogut a fer-li aquesta entrevista, que no és altre que el de la Rambla. En el darrer programa que vam emetre el passat 9 de juliol, vam preguntar-nos, fent una mica de cant i de lluança poètica, si la Rambla no es mereixeria estar inclosa a la llista del patrimoni de la UNESCO, parlant en aquell moment, potser equivocadament, del patrimoni immaterial. Pocs dies després apareixia la notícia que el conjunt madrileny del Paseo del Prado i el Buen Retiro, els que s'incluïen al Jardí Botànic i al barri dels Jerònims, havia estat acceptat entrar en aquesta llista. I a la notícia també es deia que Icomos Espanya havia fet objeccions, donant a entendre, potser intencionadament, malintencionadament, que hi havia estat en contra, la qual cosa no és certa. Hem llegit l'informe d'avaluació que vareu fer i ho hem vist. No podem menystenir la vàlua d'aquest conjunt ni agafar-nos a les petites objeccions que vostès van considerar per desqualificar aquesta aprovació. Però, sense ànim de comparacions, pensem que els criteris culturals que s'han tingut en compte en el cas de Madrid també ho podrien ser, potser en una menor escala, evidentment, a la Rambla de Barcelona. Fa uns anys els amics de la Rambla van intentar-ho, però diu que van veure-hi molts problemes. Quina és la seva visió de la situació actual de la Rambla i si seria possible tornar a intentar això de que estigui inclosa dins de, del patrimoni de la UNESCO?
A veure, és un tema complex.
És un tema complex, sí.
És un tema complex i primer que tot hem de tenir clar que hi ha... La UNESCO té moltes declaracions diferents. Hi ha una que és la Declaració Patrimoni Mundial. Això d'aquí va destrat a monuments i a llocs. Mm-hmm. Hi ha una altra que és la llista indicativa d'elements representatius del patrimoni material. I això va adreçat a un fet immaterial. Llavors, la Rambla, jo no sé si es planteja la seva, diguem-ne, candidatura a patrimoni de la UNESCO, sigui patrimoni mundial material o immaterial, cal definir molt bé què és el que es vol identificar. És a dir, si el que anem a declarar o si el que es planteja és la Rambla tal com la veiem dos dies abans de que sortís la pandèmia, jo crec que és impossible, ni per una banda ni per l'altra, és impossible que es pugui fer candidata a patrimoni mundial. Llavors, si amb tots els plans, amb totes les idees que sembla que des de l'Ajuntament es volen desenvolupar i de més i que s'està treballant, es canvia radicalment la imatge de la Rambla, tant pel que fa a la seva, al seu conjunt arquitectònic, per dir-ho així, com el que és l'ús dels ciutadans, exacte, dels ciutadans barcelonins de la Rambla. Jo sóc un dels que havia passejat molt per la Rambla i que els últims anys busco qualsevol carrer menys passar per la Rambla.
Sí, passar pel carrer de fora.
Durant la pandèmia he tornat a aprofitar de la Rambla una mica, però abans de la pandèmia era buscar qualsevol carrer paral·lel, però no baixar mai per la Rambla perquè era invivible. Sí. Llavors, és possible, no és possible? Diguem, quan parlem de patrimoni mundial, material, parlem de valor universal, excepcional. I això s'ha de demostrar.
S'ha de demostrar, clar.
S'ha de demostrar que té un valor universal excepcional. És a dir, que és una cosa única al món. Perquè, entre altres coses, el que s'ha de fer és fer un comparatiu per veure si en altres llocs, si el fet de que s'hagi declarat Madrid, a la Rambla li fa molt complicat.
Val.
Perquè, diguem, segurament només anar a Madrid, ja veurem que hi ha un cas que potser en molts aspectes és molt semblant. Doncs hauríem de buscar totes les diferències. No té res que veure amb el Paseo del Prado.
Exacte. No,
clar. Sí, sí. I no ho sé, perquè em sembla que històricament sembla ser que sí que hi ha una... Diguem que el Paseo del Prado és un antecedent en alguns aspectes de la Rambla. I llavors, aquí ja el Paseo del Prado ens ha matat la Rambla a nivell de patrimoni mundial. Això no vol dir que la Rambla no sigui un lloc a la ciutat de Barcelona i pels ciutadans de Barcelona indiscutiblement de gran valor i que s'hagi de fer una gestió de la Rambla per recuperar-la pels ciutadans.
Sí. Nosaltres aquí, llegint l'informe aquest que van fer vostès, les ICOMOS, a la UNESCO, bueno, en algunes coses, evidentment, les estem mirant des d'una manera una miqueta romàntica, no? Però bueno, es parla de que el conjunt aquest de Madrid ha evolucionat al llarg dels segles i aquí també ha evolucionat al llarg dels segles,
no? Sí, tots els llocs han evolucionat. Tots.
Per exemple, la Rambla ha domesticat el que era una riera plena de merda i ha fet d'això un passeig.
Per això es diu Rambla.
Clar, ha fet d'això un passeig. També, si l'Alameda de Madrid és un prototip, la Rambla també ha servit de model per crear un nou espai urbà i està plena, o sigui, van tardar més o menys, potser gairebé un segle, a fer-se les Rambles del Poblenou, de Figueres, de Tarragona, de Vilafranca, de Terrassa, etc. No? Per tant, també podria ser un prototip d'una mena de...
Sí, però potser només a Catalunya. Això d'aquí és un tema, potser, sí. De la universalitat. Potser estem parlant de la universalitat.
Sí, sí, sí.
Perquè el Paseo del Prado sí que va ser model per tota Hispanoamèrica.
Sí.
La Rambla no va ser model
a Hispanoamèrica. La Rambla ha sigut model només per Catalunya, no? Perquè no hi ha Rambles a altres llocs on...
que tinguin rambles. El Paseo del Prado i la Rambla
no té res a veure.
Sí, són molt semblants. Estructuralment, bueno, sí, a la ciutat són molt semblants.
Sí, però vull dir que
és un element que era una riera que estava fora de la ciutat. És a dir, tu si vas al Paseo del Prado i puges, amb l'esquerra tens el centre històric. Aquí la Rambla resulta que en un determinat moment va passar a partir la ciutat, però que durant molt temps tenia la ciutat, si puges Rambla amunt, només situada a la dreta, a l'esquerra no hi havia res, després creix a l'esquerra i la riera continua marcant. O sigui, no seré jo qui digui que Rambla no s'ho mereix, però sí que crec que la Rambla avui...
Home.
Avui ho té molt difícil, per presentar-se a una candidatura,
de tota manera,
sigui de patrimoni material o sigui de patrimoni immaterial.
De tota manera, però amb l'altre vessant immaterial sí que el que trobem és que el més important de la Rambla ha estat el ser un lloc de reunió, de participació social, de com una mena d'imant que ha tret a tota mena de gent, no? Vull dir, aquí s'han fet teatres, s'han fet... bueno, això seria ja no seria immaterial, no? Vull dir, fer teatres...
Sí, això segurament seria immaterial.
Immaterial. Museus...
Museus...
Bueno, podríem dir els que estan a l'entorn, ara...
Sí, 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 no, per això dic que a veure,
primer... és un paisatge humà, no?
Sí.
Jo crec que el que destacaria de la Rambla és el paisatge humà, no? I el paisatge de o sigui, la reunió aquesta de...
Avui per avui, paisatge de turistes.
Bueno, sí, aquest és el...
Sí, és
aquest és el problema, sí, em sembla que ho tenia apuntat per aquí, que exacte, no? Que ha tret a tota mena de gent, darrerament el turisme globalitzat, no? Sí,
aquest és que ha expulsat a la ciutadania.
Sí. Quan començar a fer això, vam pensar que després de llegir tot l'informe aquest i criteris i tal i qual, vam pensar que la Rambla, claro, era diferent, però el que jo volia preguntar és si en aquest aspecte es pot similar. Quan diu, per exemple, que és tot el conjunt del Paseo del Prado, del Barri de los Jerónimos, del Casón del Buen Retiro, tot allò, el que correspon a allò, llavors, és patrimoni, perquè també és tot el conjunt, no seria patrimoni una cosa sola, com si diguéssim. És patrimoni el conjunt, o sigui, el que s'ha fet és el conjunt patrimonial d'això, no? Llavors, en aquest aspecte vam fer com una mena de paral·lel, potser molt infantilment, i vam començar a dir, bueno, pues, bueno, aquí estan, claro, també, d'alguna manera, del Paseo del Prado al Barri de los Jerónimos hi ha una estoneta. Del Barri de los Jerónimos al Jardí Botànic hi ha una altra. Des de Totxa a allò hi ha una altra. I vam pensar en
usar... Està al Paseo del Prado.
Sí, ja. No, però d'això al Barri de los Jerónimos, per exemple, que també li dones la volta i tal i qual. I pensàvem, també podia, per exemple, passar aquí, que no fos només la Rambla, sinó que fos, per exemple, que podia arribar, per exemple, pues al Palau Güell, o podria arribar a la plaça, a la plaça Reial.
Dintre del patrimoni.
Sí, no, 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 em referíem en quant a, sí, aspectes sí, que podríem configurar un tipus de, es va donar la idea d'un tipus de, patrimoni similar a aquest. Evidentment, a moltes coses. Hi ha una cosa en la que no, pensem que no, estem de, no és, que, és que no ens podem comparar, que és en el moment en què es van fer tot allò. O sigui, allò va ser producte de la il·lustració d'alguna manera i aquí no. Aquí va començar al principi d'una manera, després va continuar d'una altra. I el que no té és aquest, com si diguéssim, aquest, aquesta similitud de temps que té
això. No, 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 no és un projecte unitari, no, per dir-ho d'una
forma. I, però sí, per exemple, en quant a segons quines formes, no? Per exemple, intentar que la natura entrés dintre de l'acció. Aquí no ha estat, perquè la natura no ha entrat dintre de Barcelona. Va ser Barcelona, va sortir la Rambla i ja està, no? Però, per exemple, en quant a la sanitat, doncs aquí també hi havia puestos en què curaven la gent que sortia de les muralles. Potser històricament és una cosa com molt més progressiva que no allò que és una cosa del segle XVIII i ja està. I que
no, diguem, el Prado va demostrar que era un model, i un model pensat, com dius molt bé, al moment de la il·lustració, i pensat amb uns grans jardins, el passeig del Prado, i cada part tenia la seva funció, el Jardí Botànic, el Museu del Prado, hi ha tota una sèrie d'elements que responen a una idea de anem a fer aquí un espai urbà de primera categoria. La Rambla és un espai que ha anat, diguem que va néixer de forma natural perquè era una riera i s'ha anat urbanitzant amb més fortuna o menys fortuna i s'ha anat convertint en el que ara és, i en lloc d'haver-hi flors a la venda, doncs resulta que hi ha gelats, sí, i en lloc d'haver-hi ocells, doncs resulta que hi ha records i souvenirs i imants. Bueno, s'ha adaptat i és un, diguem, segurament el més universal que té, però que està a tot arreu del món, és aquesta adaptació a les necessitats de cada moment. I si avui la gent compren gelats, doncs hi posem una botiga de gelats, i ja no compren flors, doncs hi posem els gelats, que és el que compren els que hi passen.
Clar, però històricament això ha anat canviant.
Sí, sí,
molt,
però vaja, tant. A mi no m'hauríeu pas de convèncer de que la Rambla pogués... Crec personalment, i amb el coneixement que tinc del patrimoni mundial, crec que és molt difícil que la Rambla tingui possibilitats, perquè, diguem, fins i tot arribant a la conclusió de que sí que té possibilitats, perquè li trobem una configuració realment potent i universal i única i de més, que és tot el que s'ha de complir, després ens hem de posar la cua.
Ah, clar.
I tu no saps la cua que hi ha.
Sí, sí, ja.
Però no te la pots imaginar.
Això ja ens ho explicaràs.
No te la pots imaginar.
Val. Sí, sí, no, aquí hi ha una frase que em va agradar molt d'aquesta mena de circular d'alerta sobre Colón que heu tret ara, no fa gaire, aquesta, que parla de palimpsesto paisagístic urbà històric, Colón. I jo penso que això també, la Rambla
sí, sí,
havia de
sí,
ser
sí,
això.
Sí, que sí, no? que sí.
La Rambla havia de ser això.
Però d'aquí a patrimoni mundial hi va molt. És
va
a dir,
molt, no?
que la Rambla s'ha de protegir, que la Rambla és un lloc únic a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, que la Rambla té una personalitat i que si es treballa, que jo crec que anirem cap a millor i no cap a pitjor en els propers anys, serà un bé de gran valor per la ciutat. Que sigui patrimoni mundial o que no ho sigui, a mi em preocupa molt poc. El que realment em preocupa és que la Rambla la pugui tornar a viure, la pugui tornar a ocupar, que pugui anar amb els meus nets a passejar per la Rambla.
Que això és
això
el que
realment sí, em preocupa.
Que això és el que pretén el projecte aquest de quilòmetre zero que sí, sí, va sortir guanyador i que és el que està pendent, que portem gairebé 3 anys,
sí, sí,
que no s'ha posat en marxa, no? Que parlava de... Hi ha 4 eixos, la transformació física, arreglant una miqueta el terra, etc, fer una Rambla cultural, un turisme sostenible i la Rambla pels veïns. Això seria l'ideal, no? I llavors, si aconseguíssim això, potser Sí, a, la sí, cua, no, sí. A la cua avançaríem un...
Bueno, avançar a la cua és difícil, eh? Sí, és difícil, bueno. Perquè fins que no en passa un, no en ve un altre. I cada dia, diguem, a més, sembla que s'ha posat foc. Tothom, no sé, a mi cada dia em truca gent dient-me, escolta, mira, nosaltres des de no sé on ens volem posar patrimoni mundial. I dius, bueno, no sé, quan tots aquests aquí arribin, diguem, com a molt, Espanya, com a molt, Espanya pot inscriure un bé a l'any.
A l'any.
Com a molt. I segurament això es reduirà.
Sí, sí, sí.
Amb la qual us asseguro que la llista indicativa ja... el que no pots imaginar.
Sí. Bueno, doncs, aviam, jo ja, això ja ens ho imaginàvem, eh? Vull dir, l'únic que volíem era saber una miqueta la veu de l'experiència que s'ha trobat en casos molt diferents per veure, aviam, com ho veia. Sí, realment el problema és que la Rambla ha perdut l'essència aquesta que tenia, no?, de lloc de trobada, no?, de lloc de que es podien fer tertúlies, que es podia la gent trobar els cafès, que hi havia un esdeveniment i tothom corria a la Rambla per celebrar-ho o per participar políticament o per participar culturalment, i això sembla que ara, no sé, la Rambla es sí, baixa...
No, encara el Barça, que ja no celebra res, tampoc va a Canaletes.
Ni el Barça ve a Canaletes, no? Aleshores,
clar... Perquè és l'únic que va a Canaletes a celebrar.
Sí, sí, sí.
I ja no...
Tot això, clar, doncs...
I últimament no celebrem gran
seria
cosa.
Seria recuperar tot això, i aquesta recuperació depèn de com funcioni la societat a partir d'ara. I aquí com siguem capaços de revertir-ho. No?
Si el projecte aquest de quilòmetre zero va endavant, doncs jo crec que, bueno, no ho sé, crec que tots els barcelonins són conscients de que la Rambla, i aquí tenim la pandèmia com a parèntesis, però segurament d'aquí dos dies tornarem a estar on estàvem, sí. necessita urgentment que s'hi faci alguna cosa.
I tant, i tant.
Però no tant per ser patrimoni mundial, sinó perquè els barcelonins sí, puguem gaudir.
Perquè, exacte, perquè puguem gaudir. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs deixem aquí l'entrevista. Moltes gràcies, senyor Casanovas, i bueno, fins a una propera ocasió.
I moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé.
Bé, en Xavier Casanovas no ens ha descobert res que no ens imaginéssim. A la conferència ens ha aclarit quins són els criteris i a l'entrevista encara ens ha fet més llum sobre com la Rambla ho té de difícil encaixar amb aquests criteris. Una cosa és que nosaltres, alguns barcelonins, alguns romàntics somiatruites que, potser girant la vista a la seva història, creiem que d'alguna manera la Rambla és una cosa excepcional al món, mereixedora de ser considerada patrimoni de la humanitat. Una altra cosa és l'actual estat de la Rambla, que ha deixat de ser un lloc d'encontre cultural en tots els vessants dels ciutadans. La Rambla ha perdut l'essència que havia tingut en altres èpoques. L'imant que havia estat per a moltes generacions, tant per part de la burgesia com del proletariat, dels que venien a reivindicar algun dret o dels que citaven per a canviar opinions, dels que hi acudien a gaudir de teatres o festes populars, o dels que simplement volien ramblejar perquè s'hi sentien a gust. La gent assaboria el comerç i la cultura. Des de fa uns anys hi ha qui té por de baixar la Rambla, qui parla de la brutícia, de les petites màfies que hi pol·lulen, de l'accés de turisme i una oferta comercial i de restauració dirigida gairebé només a aquest turisme. Malgrat que en tota la història de la Rambla sempre hi ha hagut una barreja de gent i d'interessos, de visitants aliens, el barceloní se la considerava com a cosa pròpia. Ara la veu com a una cosa estranya. Com diu en Xavier Casanovas, recuperar la Rambla per a la ciutadania és el més important. Que la Rambla consti en aquesta llista guai de la UNESCO és completament secundari. En tot cas, si això es tornés a revertir, si l'esperit genuí de la Rambla revifés el caliu que el ciutadà necessita per tornar a sentir-se en part, podríem tornar a pensar-hi. Però la cua per entrar a la llista de la UNESCO és molt llarga i encara ens hauríem d'esperar dècades. Esforcem-nos. doncs, per posar en marxa els objectius que estan marcats i aprovats en el projecte Quilòmetre Zero, proposta que va guanyar l'equip interdisciplinari de l'Itziar González per a la remodelació de la Rambla, que avui ja porta 1.139 dies esperant des de que es va presentar. I si comptem des de que es va aprovar el 2016 el Pla Especial d'Ordenació, ja són 1.968 dies. Potser, com ens va dir en Xavier Casanovas, el que cal no és arribar a entrar a la llista, sinó arribar a recuperar la Rambla per als barcelonins. Després ja en parlarem. Trobar el com. Com fer-ho hauria de ser el repte més immediat de Barcelona.
Han tancat la Rambla, han fet fora tothom, han buidat els arbres dels ocells i les flors. Quina nit més trista si no et tinc al costat. El silenci m'envolta per tot arreu, allà on vaig. Me cago en Déu, que sol que estic. Mariners a la darsena del món, del sucre i del caramel, han identificat els confidents anònims del cel. Prens una cervesa.
Ja no ens queda més temps per avui. Tornarem a estar amb vosaltres el proper 19 de novembre a la mateixa hora, les 5 de la tarda.
Sí, i des del mateix lloc, amb un tema que, si no ens falla la persona que vindrà a parlar, us agradarà. Els cafès de la Rambla. La seva història, el seu ambient, els que encara queden i la majoria que ja no hi són. Esperem que ens sintonitzeu.
Això. Gràcies per escoltar-nos i gràcies als tècnics de so que ens han ajudat, el Nacho i el Jota. Molt bona tarda a tots.
Aquí acaba l'Hora del Patrimoni. Fins al proper programa. Salut i ramblegeu.
Han fet fora tothom, han assecat les fonts i els quioscos tancat, i una música màgica ha nascut allà al port, surt del dic de...
Corrent sonor intermitent. Ràdio Rambles.